tarda, Jordi Creus, editor de la revista Sapiens. Com estem?
Hola, molt bé.
Doncs avui tenim ganes de parlar d'una efemèride. Mira, ahir va fer 130 anys que es va inaugurar la Torre Eiffel. Que dius, va, l'havien construït, així, pim-pam, ràpid, tot bé, tot correcte,
clar,
tot fantàstic.
Home, agrada molt, no? Sobretot
ara,
a les postals.
Sí.
És com, està molt, vull dir, no sé si ara mateix hi ha algun francès que no estigui orgullós de la Torre Eiffel.
Sí, ara sí,
ara
però
sí.
Potser en el seu moment no va ser tan
ara
fàcil.
Ara sí, en el seu moment no, va ser diferent.
Ara mateix és un dels monuments, diuen, més visitats del món, Jordi?
Sí, sí, és un dels monuments més visitats del món, més de 7 milions de persones hi accedeixen cada any, i des de l'any 1889, que és l'any de la seva inauguració, es calcula que hi han passat uns 250 milions de persones, per tant, és un monument important.
Amb aquesta música agafa tot un to inquietant, eh?
Sí,
no sé
doncs
què passarà amb la Torre Eiffel, però
escolta, posem-li una mica de moment de música bonica, va.
La Torre Eiffel.
Apa, ja hi som, eh? Ja som allà, fent-nos la foto.
Hi ha oques, oi, per allà a terra?
No en tinc ni
crec
idea.
Crec que recordo anar-hi per veure ànecs o oques,
ah, sí?
O algun ocell. Sí,
sí, sí, sí, hi ha ocells, sí, sí.
Per la base.
Hi vaig estar l'estiu passat, i sí, sí, sí.
Però no pugen, no?
No, no pugen
no
a dalt.
No pugen per les escales.
A dalt pugen els incauts, com jo, que van fer la visita a dalt, i realment és una cosa que mai més...
Massa gent.
Ho tornaré a fer, massa gent.
Massa gent i massa escales, no?
Bueno, jo vaig pujar amb ascensor, però realment la sensació agobiant de dalt per mi va ser molt gran. Mm. Aleshores, si no em fan una visita privada per mi, no hi tornaré a pujar. Amb
sí,
la qual,
senyor.
Com que no me
és
la faran...
És una crida?
Si ells ho accepten, hi tornaria a pujar. Si no, no hi tornaré més.
Jo tinc la sensació que cada cop hi ha més llocs així, eh? Vull dir, ara m'ha vingut al cap també, jo vaig anar al Castell de Carcassonne i mai més a la vida aniré allà perquè sembla que estiguis al Corte Inglés a Ikea a un dissabte a la tarda.
Sí, 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 sí.
Vull dir, no veus res, només estàs
clar
intentant esquivar la gent.
I sap com més greu, no? Perquè dius, bé, si estic al Corte Inglés, doncs ja m'imagino que hi haurà molta gent. Mm. Però si estic a un monument històric, intento revestir aquest moment d'èpica i no, i només veig gent amb roba tècnica fent fotos
no,
a 360
sí,
graus,
en el cas
a mi
de la,
em posa trista.
De la Torre Eiffel jo crec que hi ha una barreja de les grans mesures de seguretat que hi ha, que d'altra banda són lògiques perquè s'han trobat a vegades s'han detectat intents de poder fer un atemptat a la Torre Eiffel, per tant, en relació a fa 10 anys, ara hi ha unes mesures de seguretat extraordinàries, i després que crec que també fan pujar més gent de la que seria convenient a la visita. Jo no és que em fes especial il·lusió, ja ho havia fet, ho vaig anar per més que res per compromís, però ara ni per compromís hi tornaré.
Doncs escolta'm...
Ha quedat clar.
Gràcies, no en parlem més de la Torre Eiffel, gràcies Jordi Creus, fins una altra, música... Bueno, va, parlem-ne una mica més. Va,
ei, sí,
parlem dels secrets de la torre i del constructor Gustave Eiffel. Qui era en Gustave Eiffel?
Eiffel era un fill d'una família burgesa de Dijon, d'una família benestant. Dijon és
mostassa.
És la ciutat,
sí,
de la mostassa,
ja
efectivament.
Està. Ja ho has dit tot.
Sí, mostassa i Eiffel, les dues grans coses que ha portat Dijon al món. Ell era un enginyer i un arquitecte que va tenir de seguida grans encàrrecs dins del món de la construcció. Va fundar una companyia que va adquirir gran prestigi amb l'ús del ferro en la construcció i va construir obres per tot el món, per tots els 5 continents. Espanya, Itàlia, Rússia, Nova Caledònia, Egipte, Senegal, Xina, Filipines... O sigui, va voltar per tot el món. Però també va fer obres més nostrades, perquè va fer una obra a Girona.
A Catalunya?
Ah, sí?
A Girona.
Ah,
a Girona?
Sí, sí.
Quina?
El pont Palanques Vermelles,
no,
que travessa l'Onyà, és d'Eiffel.
És d'Eiffel?
De veritat, eh?
Sí.
Això, aquí deu estar tota la població de Girona dient, clar, com pot
sí
ser que no ho sabeu?
Ha canviat una mica d'ençà que ella el va fer, perquè el va fer l'any 1877, amb un
pressupost...
És ben
maco, aquell pont.
És molt bonic.
A mi m'agrada.
Sí, sí, sí. És un pressupost de 22.500 pessetes, o sigui, imagina't tu com canvien les coses.
Home,
ah, clar, en aquell moment...
Va haver de guanyar el concurs i el va guanyar amb aquest pressupost. Sí, sí.
Molt bé, molt bé. Llavors, anem a la Torre Eiffel. Per què va construir aquesta bèstia de ferro?
Doncs sempre hem de mirar les coses amb context. És a dir, sense el context no hi ha res. És a dir, per què França, o París en aquest cas, decideix a fer una obra d'aquesta magnitud? França es troba als anys 80 del segle XIX amb un moment de crisi, de doble crisi. No només una crisi econòmica, sinó també una crisi política. I aleshores, París, que és especialista en exposicions universals, perquè durant la segona meitat del segle XIX en fa 5 d'exposicions universals, diu, ostres, el 1889, que no és un any, és un any important per ells, perquè és el primer centenari de la presa de la Bastilla i, per tant, de l'inici de la Revolució Francesa...
La de Barcelona no va ser el 88?
88, l'any abans, sí, sí.
És a dir, l'any després fan ells.
L'any després ho fa París, i clar, és un any important, el centenari, diu, home, hem de fer una exposició universal, però a més hem de fer alguna altra cosa que projecti... París al món i que projecti la grandeur de França al món, i és la Torre Eiffel.
D'acord. Va encarregar ell el projecte, el va fer ell? Que tenia clara la idea del que volia fer?
No ho tenia gens clar. Ell inicialment ho va encarregar a dos enginyers del seu equip, i ells van fer una proposta de fer un piló de pont amb una gran base i 300 metres d'altura. Per tant, fer l'edifici més alt del món.
Quants en fa ara, la Torre Eiffel? Perdó?
Ara en fa 320 perquè li van posar una antena després.
Ah, val.
Però inicialment 300.
Però volien fer ja el coet aquest.
Sí, volien fer una cosa similar, amb quatre pilars que s'ajuntessin a dalt, igual més o menys que ara, no? Que hi ha els diferents pilars. Val a dir que a ell no li va agradar la idea, inicialment.
Molt bé,
és la mateixa,
bé.
No? Si són quatre pilars
amb petites modificacions, però no li va acabar de convèncer, però sí que hi va haver llavors unes modificacions per part dels seus enginyers, i després el va acabar de convèncer una cosa, que és que un dels seus rivals volia fer un pilar de pedra de 300 metres, també l'edifici més alt del món, i això el va acabar de decidir a tirar per aquí.
Però per què aquesta forma? Ara si t'hi poses a pensar, ara perquè estem molt acostumats, però què és això? És una cosa estranyíssima.
És molt estranya.
És que...
És un pèl.
Què diries que és?
És com un pèl ampliat. No ho sé, però suposo que és la manera més fàcil d'arribar als 300 metres, no?
És una manera de poder...
És una qüestió d'alçada.
De poder fer una cosa el més alta possible. Clar, és una gran obra d'enginyeria, i jo m'imagino que si ara...
Però simbolitzava alguna cosa en el seu moment?
El progrés, no? El ferro.
Sí, clar, el ferro era el progrés, el ferro era... I l'alçada, o sigui, tu pensa que la piràmide de Gizé feia la meitat que la Torre Eiffel.
Ja, però volia semblar-se a una piràmide, volia semblar-se a un coet, volia semblar-se a un pèl, com deia ella.
A cap piràmide, volia ser realment una torre enorme que destaqués per sobre de tot el món.
Bona sort amb la persona que volia fer amb pedra, no? Arribar als 300 metres amb pedra, no és
complicat.
Molt complicat.
Jo no sóc enginyer, no hi entenc, però a mi, quan vaig llegir que una persona ho volia fer amb pedra, em va semblar una mica difícil arribar a aquestes alçades.
Llavors, un cop accepta que aquest és el disseny que vol fer, com van les obres? Com triguen? Què fan?
Les obres es fan molt ràpidament. Comencen el 26 de gener de l'any 1887 i acaben el 15 de març, no de maig, de l'any 1889. I després s'inaugura el 15 de maig. O sigui, tot és una feina, imaginem això al segle XIX, és una feina bestial, i treballen entre 150 i 300 obrers a l'hora, que van posant les planxes metàl·liques, que van construint un centenar més d'obrers que estan lluny de la fàbrica. Fan servir 2,5 milions de reblons, o sigui, de cargols o de tornillos, diguem-li com vulguem. La gran obra d'enginyeria és acabar d'acoplar la part final per unir la direcció final de la part més alta, per la qual cosa s'ha d'utilitzar un gat hidràulic de 800 tones. És a dir, tot plegat és una obra faraònica. No?
Clar, i tu imagina't, si a molta gent no li devia agradar, imagina't estar presenciant el procés de construcció.
Què esteu fent?
De dir, mare meva, mare meva, mare meva, això serà així, això serà així.
Què és que el fet?
Home.
Així.
A més, em sona, pot ser que morís gent dels obrers?
No va morir.
Em sona un procés de construcció una mica accidentat.
No, tot i que va ser un procés de construcció molt complicat, no va morir ni un sol obrer amb hores de feina. Va morir un obrer fora d'hores de feina, amb un accident fora d'hores de feina. Però no hi va haver, el que sí que hi va haver és molts suïcidis una vegada va estar feta la torre.
Però es van queixar de les condicions de treball?
Es van queixar de les condicions de treball, però Eiffel ho va solucionar donant als treballadors unes primers per resultats que van ajudar molt a poder acabar a temps, perquè hi va un moment que semblava que no s'acabaria, perquè clar, era una obra d'una dimensió molt gran per fer-la en tan poc temps.
I el nom, des del primer moment, era la Torre Eiffel?
És
no
la
és
torre...
com molt
sí,
egocèntric,
és,
això?
Era, tots els genis són egocèntrics i Eiffel va voler posar el nom a la torre, sí.
Una part dels habitants de París, un cop acabada, la trobava horrorosa, com deia la Maria, suposo. És com aquí, no sé, de sobte la Torre Agbar o...
Sí, la Sagrada Família també va tenir moltes crítiques, no?, quan s'estava construint.
Sí, no? Sí,
o
sí,
la
sí.
Pedrera, fins i tot.
Sí, també.
Recordem-ho.
Oh, i tant. Hi va haver una grandiosa polèmica, és a dir, molts habitants de París deien que era molt lletja, que era horrorosa i que allò no podia ser. I a més, deien que era una torre americana, potser pel mal gust que ells deien que tenien els americans.
Clar, aquella cosa de...
Aquest estil de gratació. Cels, no?
Sí. Doncs mira, com a exemple d'aquest descontentament, la carta que un nombrós grup d'intel·lectuals francesos van publicar al diari Le Temps.
Escriptors, pintors, escultors, arquitectes, amants apassionats de la bellesa de París, fins ara intacta. Protestem amb totes les nostres forces, amb tota la nostra indignació, en nom de l'ignorat gust francès, en nom de l'art i de l'amenaçada història de França, contra l'erecció, en ple cor de la nostra ciutat, de la inútil i monstruosa Torre Eiffel. Per sempre més, la nostra ciutat s'associarà a les barroques, a les mercantils imaginacions d'un constructor de màquines per enlletgir-la irremeiablement i deshonrar-la? Perquè la Torre Eiffel, que ni la mercantil Amèrica voldria, és la deshonra de París.
Oh! No, va ser una polèmica dura, eh?
S'han quedat a gust els escriptors, pintors, escultors, arquitectes i amants apassionats de la bellesa de París.
La belle. Adieu, ma vie.
Mare de Déu, la de coses que diuen, eh?
Sí, sí, pa, pa, és com un...
Ni la mercantil Amèrica, és a dir, Amèrica, que és només zona de negocis i no tenen gust, ni tenen història, ni tenen tradició, ni tenen revolució... Bueno, la revolució sí que la tenen, és l'únic que tenen de bo. No l'acceptarien, eh?
Home, mercantil imaginació d'un constructor de màquines...
És a dir, que no té bon gust, bàsicament. No, no. És un senyor que fa vaixells i ponts. Què vas a fer ara aquí a París, al bonic París?
I a més hi ha aquest punt en ple cor de la nostra capital, o sigui, els han anat a ferir on més mal els fa.
I encara diuen més coses, si voleu que us les digui, perquè diuen que és una piràmide alta i prima d'escales de ferro, un esquelet gegant sense gens de gràcia, un avortament d'un ridícul i esqualit perfil de xemeneia de fàbrica.
Veus?
Doncs mira, em sembla bastant ben descrit, explicat, des de la rancúnia i el desacord. A mi m'agrada com
està
ho expliquen.
Està ben explicat. No, quan no tenies imatges havies d'explicar les coses com podies, està clar. De tota manera, també és curiós, ara vist amb la distància, com aquest edifici, és veritat que no suposa que n'arribin molts més. És a dir, arriba la Torre Eiffel i després París continua amb el seu neoclassicisme en general.
Sí, sí, sí. Suposo que això és la gràcia. Si n'haguessin sortit gaires més, possiblement no n'hi hauria cap ja.
Molt bé. La Torre Eiffel, al final, ha estat un bon negoci, com hem vist. Hi ha anat moltíssima gent i no sé si es va fer d'or. Ell va gestionar la Torre Eiffel?
Sí, sí, sí. Ell va invertir molts diners amb la Torre Eiffel, va tenir una concessió d'uns anys per poder explotar comercialment la Torre Eiffel i ell es va guanyar molts diners perquè pràcticament en el primer any va recuperar tota la seva inversió. Uau. I a partir d'aquí tot van ser un gran negoci. No, la Torre Eiffel ha sigut un grandiós negoci. És a dir, primer sí que els intel·lectuals deien que era un avortament, que era un de tot això que hem dit, però realment la gent de París i la gent de França va reaccionar anant-hi en massa a veure-ho i realment tot es va invertir. És a dir, va anar la popularitat de menys a més. No?
I quant va costar això?
Es diu que va costar els 7.400.000 francs de l'època.
Uf, molts diners, això.
Això són molts diners, podria ser...
Uns quants ponts de les palanques.
Si ara diguéssim, agaféssim la inflació a França durant tots aquests anys i ho féssim un càlcul ben fet, jo no l'he fet ben fet, l'he fet ràpid, serien uns 2.100 milions de francs de... actuals, com que no hi ha el franc, ho posaríem en euros, uns 320 milions d'euros.
Déu-n'hi-do.
Actuals.
Déu-n'hi-do. Vols dir que és tan car aixecar una torre, ara?
Clar, No. Segurament
que ho has provat,
no costaria.
Has demanat un pressupost?
La que jo tinc al Pallars m'ha costat menys.
La rèplica exacta.
La rèplica.
Amb el quasi tot.
No sé si hi ha rèpliques en algun lloc del món, perquè, per exemple, al Taj Mahal sí que hi ha alguna rèplica. A Brighton, per exemple, hi ha una rèplica al Taj Mahal.
A Xina hi ha un parc temàtic, crec que és rèplica a escala real de monuments de tot el món. Crec, un lloc bastant sòrdid.
Però em sembla que no hi és la Torre Eiffel allà.
No.
Em sembla,
Així
com hi ha molts monuments que sí que tenen rèplica, inclús doncs, a molts llocs del món, la Torre Eiffel no em sona a mi.
Va ser l'edifici més alt del món fins al 1930, que es va construir l'edifici Chrysler de Nova York, que el superava en 18 metres, i diuen que Eiffel va fer la proposta a Barcelona, pot ser això?
Bueno, això és una llegenda urbana que és recurrent i va sortint, i més ara amb el tema d'internet encara surt més, que diu que Eiffel va oferir a Barcelona construir la Torre Eiffel i que no es va acceptar, que l'alcalde de l'època de Barcelona no ho va acceptar i que el seu lloc va fer l'Arc del Triomf. És una polèmica, com dic, recurrent perquè ni les dates quadren ni les coses sembla que acabin de lligar perquè això sigui realitat.
Doncs rematem aquesta visita de la Torre Eiffel amb una darrera anècdota d'algú que la va vendre.
Sí, és un senyor que es deia Víctor Lustig, que era un gran estafador d'origen txec, i va aconseguir vendre la Torre Eiffel en base a una tècnica molt, molt bona, que és que ella es va fer passar per director general del Ministeri d'Informació i Telègraf, va convocar els 5 ferrabellers més importants de París i els va dir que tenia un secret, que és que la Torre Eiffel es desmuntaria i que la vendrien a pes. Aleshores, un senyor que es deia el més incaut, el més babau de tots, que es deia André Poisson, li va pagar una gran quantitat de diners per la ferralla de la Torre Eiffel, que eren moltes tones de pes, i encara hi va afegir a instàncies de Lustig una part important també en concepte de suborn, el necessari suborn. Jo no em vull imaginar la cara que li devia quedar al senyor, amb aquest home, quan va anar a prendre possessió de la seva compra, però si tenim en compte que poisson en francès vol dir peix, li devia quedar una bona cara de lluç.
Cara de lluç, sí senyor. Torre Eiffel, gràcies, Jordi Creus.
Moltes gràcies.
Vous ne m'aurez pas.